positiu de cobertura d'efectius.
Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Comença ara La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
A veure, venga, molt bon dia a tothom. Les 9 i 5 d'aquest dematí, ja de dia 13 de setembre de l'any 2025. Juan Mimas, molt bon dia, tingui.
Molt bon dia, Miquel Àngel, i molt bon dia a tots els oients, en els que vos acabeu d'aixecar, en els que feis feina o els que esteu relaxats per començar aquest cap de setmana.
Ai, que estan conduint.
També.
Perquè són molta de gent que en aquestes hores estan conduint i van cap a...
Cap a una excursió, a casa amiga, a sa veïnada, a sa família...
Sa feina... Sa feina ja arriben tard, perquè arriben tard, començar el 9 de matí... Sí, però sí. sempre n'hi ha un que va escoltar el jet, però escolta La Gran Vida.
Però també és que aneu relaxats, ara fent sa passejadeta, aneu a cercar una saïmadeta, un croissant...
Els auriculars posats...
També, exacte.
Si fan esport...
Els que fan esport, amb un sa cinta, on han anat a córrer...
Exacte.
A tothom, molt bon dia. Tenim dos dies de programa, com cada cap de setmana. Avui,
tercer
dues hores.
Programa de la nova temporada, que estrenem avui, de 9 a 11 des de matí, sí. Demà de 9 a 12.
Això mateix.
Com has passat la setmana, per cert?
T'anava a demanar el mateix. Ha estat una bona setmana? Ha estat una setmana...
Sí.
Perquè ara ja anem rodats.
Ara ja no poden dir que ara ja anem rodats, perquè jo considero que quan hem fet el quart o quin programa ja poden dir anem rodats, perquè anem descobrint moltes de coses. M'he donat compte que el cap de setmana dona per descobrir moltíssimes de coses. Sí. Entre d'altres, reorganitzar-nos nosaltres mateixos per fer un programa.
Jo ho deia més sobretot per els oients, no? Que han començat les escoles, nins...
Sí. Hombre, aquesta setmana ha estat una setmana crucial.
Sí, la tornada a l'escola, padrins alliberats, papats que tornen a la seva rutina...
Papats que fan una L.
Fan... ja era ben hora. Nen, fuera, no tornis. Bé, no torna ja, vendrem a la carta. I la veritat és que molta gent que encara ara roman de vacances perquè... És que teniu la sort de tenir vacances per setembre, crec que teniu moments així interessants del dia. Hi ha gent per tot. Vas per Palma, per exemple, per ciutat, per capital i per Menorca, i se vos passa igual.
Perdona que t'atalli. Saps què he trobat d'aquesta setmana? Què ha fet bon circular per Palma?
Llevat de dilluns, que ja en parlarem després en el Verder Day, que va ploure i molt.
Bé, però això s'ha fet en UB. Allò...
Una platja i de... Tothom en el centre.
Però aquesta setmana he trobat... Jo que m'he mogut a hores pico, aquesta setmana en el cotxe, he trobat que feia bon circular.
Sí?
No sé per què. No sé si és l'efecte que les escoles han començat i els estrangers se n'han anat. No ho sé.
Sempre he tingut la teoria de que quan hi ha tanta gent, la gent arriba un moment que circula en diagonal. Saps aquesta gent que no va ni bé? Que s'aturen i dius, men, vols caminar? Que no pot passar.
Exacte, te pot moure, per favor.
Oh, quina embossada.
De totes formes, aquesta setmana ha estat una gran setmana també i algun de comptar,
sí.
Perquè es va complir un mes de sac que el cantant mallorquí en Jaume Anglada va ser atropellat a Palma.
Petit.
Quan circulava en la seva moto. Des de La Gran Vida també volem aprofitar per enviar una ferrada molt gran al nostre estimat Jaume Anglada i recordant als nostres oients que dijous va rebre l'alta per part del Servei de Traumatologia de l'Hospital de Sant Espases. Segons la informació de l'Hospital de Referència, Jaume Anglada ha evolucionat de manera molt favorable des de que va ingressar en planta el passat 26 d'agost, després de passar prop de 20 dies que s'havia aviat a l'UCI. Ara continuarà la seva rehabilitació en un altre centre. El músic i col·laborador de IB3 va ser greument ferit el passat 8 d'agost, a la nit després de ser atropellat mentre conduïa la seva moto per part d'un cotxe que va fugir del lloc de l'accident, del carrer Joan Miró, a Cala Major. Palma, a Palma, que va deixar el cantant molt mal ferit. En arribar a l'equip sanitari d'emergència va ser traslladat immediatament a Son Espases perquè les seves ferides eren d'extrema gravetat. El conductor del cotxe va ser detingut poques hores després en el seu domicili. Després de que la informació de diversos testimonis varen facilitar a la policia local de Palma com va ser trobat gràcies a la matrícula del seu vehicle. El presumpte autor de l'atropellament, un jove de 20 anys, va presentar una taxa d'alcoholèmia de 0,60 mil·lígrams en sang, amb aire aspirat, el triple del permès, i va ser enviat a presó provisional després de passar a disposició judicial el mateix dia després de l'accident. Segons va saber i va confirmar l'Agència d'Informació Europa Press, el detingut va reconèixer els fets i es va comprometre a abonar la responsabilitat civil. Així mateix va traslladar en declaració que lamenta el que va fer i va demanar perdó. A final de gol, l'Audiència Provincial de Palma va deixar en llibertat el jove després de pagar una fiança de 5.000 euros que ja el jutge va estimar el recurs, ja que el jutge va estimar el recurs presentat pel seu advocat, el senyor Pablo Juanico.
I de tot això mos quedàvem amb aquesta alta aquest dijous, una alta per part del Servei de Traumatologia de l'Hospital de Son Espases. Una gran notícia. Sé que en Jaume Anglada ha rebut molt de missatges,
molt
de companys, de mig, de músics, de gent d'Ivetres, de gent del carrer, de veïnats, gent que l'estima tant.
Vamos, i qui no el coneixia ara el coneix. També.
I qui no coneixia, sí. També és que el va atropellar.
El rei ha hagut expressament posta a visitar-los, amica personal. Exacte. Del rei.
I evolució favorablement a les seves ferides d'aquestes operacions que ha hagut de rebre per part de l'hospital allà a Son Espases.
Jo no em pot, me penso que era mà, cadera...
Mandíbula, també.
Mandíbula, o sea, no es pot ser broma.
Estirpació d'esbasso, no sé com se diu en català,
perdoneu. Jo tampoc.
I la veritat és que està molt content. I per això, avui, en aquest tercer programa de La Gran Vida, nosaltres ens volíem recordar d'ell i aprofitar aquesta alta per donar-li una forta abraçada. Encara té molt de marge de recuperació, serà llarg, ell ho sap, i el que volem és escoltar-lo, tenir-lo aquí, també a La Gran Vida, quan se pugui, i xerrar amb ell.
I ja que dius que tenim ganes d'escoltar-lo, perquè no escoltar una cançó seva, cridaré el teu nom.
Cridaré el teu nom fins que arribi el teu cor, fins que el dia torni vespre, fins que quedi sense vol. Cridaré. Cridaré el teu nom. Cridaré el teu nom, suplicant el teu amor, la teva calor, suplicant el teu petons. Cridaré. Cridaré el teu nom. Cridaré el teu nom fins que les meves mans agafin el teu cor i dir-te mirant els ulls com t'estim.
Els caps de setmana viu La Gran Vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Jardí.
Nou i 13 minuts d'aquest dissabte, dia 13 de setembre. Juanmi, tenim aquí en els nostres estudis avui de manera presencial, de cuerpo presente, en vida, en Albert Jardí. Yes.
Sí, nosaltres amb ell, i gràcies a aquesta secció, aprenem petites curiositats del clima i també, per descomptat, ens posam al dia de les prediccions dels propers dies, que també és interessant saber què farà avui, què farà demà i els pròxims dies. Ho volen fer amb un estil clar, proper, rigorós, però en Albert sempre ens acostarà...
Home, que apuntat!
Sí, efemèrides i coses que han passat altres anys, tal dia com avui, dia 13 de setembre de l'any Tiruri, i de nosaltres ens interessa perquè a les Balears hi ha hagut molt de fenòmens que és, ell ens pot explicar. I un tema que tractarem amb ell, a part de la previsió d'aquests dies, és... És perquè, i això us ho demanau molts, quan hi ha una previsió de temps que no s'acompleix així com varen dir, per exemple, alerta taronja, alerta vermella, alerta groga, què passa quan, no, és que ha caigut finalment ha plogut a la mà? Perquè a vegades no és fàcil encertar, per dir-ho de qualque manera.
Jo crec que en vez de contestar tu a ella, t'ho podria contestar jo, perquè som unes illes, en mig d'un mar molt gran, i perquè la pluja mos endivini, doncs es peia un tir...
I d'ara Albert Dardell ja se'n pot anar.
Ja, gràcies, Albert.
Moltes gràcies, Albert, encara
t'han presentat, però... Ja us aquí és la teva secció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, passeu bon dia.
Molt bon dia, Albert.
És la frase més clara de la història, aquesta. Sí, sí. Vull dir, ja... Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Jo te donaré una dada que vaig sentir en els nostres companys del dia, crec que era ahir, si no era atent a l'un dels dos programes, perquè escolta molt assiduament la nostra ràdio, IB3. És el tercer estiu més calent que hem tingut des de l'any 61 o 64.
61, sí. Ho van dir en Estèntol ahir, en Margalida Mateu.
Per favor.
I perquè jo vaig estar, així que t'ho puc dir.
Ah, va, jo vaig sentir coses. No, és que fes una flipada, jo.
No, va bé. Sí, ha estat el tercer més calent. Sobretot s'ocupa la terme de juny.
No ha estat no calorada d'agost?
A les dues, però va destacar encara més des juny. Va ser una calor encara més fora d'època que no passa de l'agost. L'agost encara és més esperable dins el calendari, tot i que va ser més càlid de lo normal. El que juny se va desmadrar totalment i ha fet que les xifres en el final hagin sortit alteradíssimes i mos doni aquest resultat.
Àngela Maria, i tercer... Bé, aquí hi ha una cosa que tinc un dubte. És veritat que no podem ja qüestionar el canvi climàtic, no se pot qüestionar, però si des de l'any 61 n'han passat 3 de calorosos, perquè ja hi havia registres.
Sí.
Per tant, això són coses que passen, han passat i passaran.
I seguiran passant. A més, no necessàriament té que ser el següent més càlid que l'anterior. Aquí hi ha diferents escales. El que passa que la tendència, si els mires tots amb una llarga escala, veus una tendència ascendent, però no vol dir que l'any que ve hagi de ser encara més calent. Pot baixar.
Uh-huh.
I l'altre també. El que passa que si els agrupes de 5 en 5, de 10 en 10, veus que les mitges van pujant, això sí.
De fet, record fa 3-4 anys, 3-4 estius, a Formentera varen tenir el moment més càlid a tot Espanya, en 45 graus.
45.
Sí. I jo hi era, a la Sabina, a l'esport de la Sabina, hi era i quasi me vaig cuba.
Sinafable estiu del 2022.
Exacte.
Que ho diu amb una xera, com
jo
dic.
Jo hi era, és que jo hi era,
És que va ser un any horrorós. Va ser un any horrorós, m'ho varen tirar com a 7 mesos d'estiu. Unes anomalies càlides persistents que no se n'anaven, jo me'n record molt bé.
Xerrant d'anomalies, aquest estiu també han tingut una anomalia de baixa temperatura, tot i que ha estat més calent, també varen tenir... Te'n recordes quan deien, enguany tenen l'estiu curt?
Sí, a final de juliol varen tenir aquest respir que varen ser temperatures clarament més baixes que les normals, sí. S'ha comportat totalment al revés. A l'època en què l'estiu tenia que ser més falaguer, varen tenir temperatures molt càlides. I quan estàvem en el centre de l'estiu, que és quan...
Canícula,
varen tirar per avall. Ha estat una cosa...
Això, per volta, ho heu intentat que passin aquestes coses.
Sí, perquè se trastoca el calendari, el refrenyer totalment equivocat, Santa Margalida el va pagar, Sant Bernat el va tornar a encendre. És a dir, enguany s'ha trastocat tot, però de mala manera.
Jo sempre pensava que quan veig els meteoròlegs fent la previsió dels temps a totes les cadenes, no només en aquesta casa i Vetres Televisió, sempre em pareix que hi ha com una espècie de... Ai, tornarà a fer sol. Com que vos agrada que hi hagi moviment.
Sí, perquè per comptar que ha de fer sol, és que estarien tots en esparo.
Sí.
També dir, que farà sol, ja està. És un plan. Nosaltres volem xitxa, volem animació un poquet, sense que vagi mal.
Sí, animació, com s'ha tingut aquesta setmana.
Sí, dilluns.
Ja ha arribat a passar. Anem a fer un pot de resum de lo que ha passat aquesta setmana meteorològicament parlant. Ha estat com una sorpresa, vengo dos dies i me voy.
Sí.
va ser tant com mos esperàvem. Conta-mos un poc, perquè l'aire de taronja, pluges... El Barit va ploure molt bé.
Sí.
Va ploure molt. Va fer quatre desastres per Palma, va tombar dos arbres i quatre contenedors moguts. Però no va fer... Va ploure bé. Va
sí.
ploure bé.
El que per jo va ser un plof en el sentit de que esperàvem més aigua, no?
Sí.
Així com estan les reserves hídriques, mos esperàvem bastanta més cosa. L'alerta de taronja estava ben posada. L'AMET ho va fer bé. Estava ben posada perquè els mapes en els que teníem accés mos donaven uns paràmetres d'inestabilitat que estaven disparadíssims. Però què passa? Que en el final tu acabes de dir, Fagas, no m'ho va enfinar. El radar, va un moment que en el radar sortia a les illes una taca de precipitació enorme entre Mallorca i la península, en aquest braç de la mà, i una altra taca enorme entre Eivissa i Mallorca, i dues taques estàtiques que anaven descarregant un munt d'aigua damunt la mà. Clar, si aquestes taques arriben a estar 50 o 100 quilòmetres més cap al nord o cap al sud, mos haguessin arreplegat. I aquesta alerta taronja hagués pogut passar per un moment tranquil·lament. En el final la van rebaixar groga. Però, és a dir, de vegades, per 50 quilòmetres, se te trastoca el pronòstic. A nivell científic has encertat perquè estava clar que qualque lloc de la Mediterrània descarregaria, i així va passar, però a nivell social, com que nosaltres no vivim a la mà, a nivell social l'has pifiada perquè no ha passat això a damunt que teva.
I com se fa per llevar aquest estigma de s'han equivocat, vull dir...
És que és molt difícil, perquè, és a dir, si descarreguen 50 litres a un poble de l'interior de Mallorca i a pocs quilòmetres a l'altre poble no fa res, és que te criticaran en els dos municipis, perquè a un te diran i aquesta aigua no estava prevista, no sé què,
exacte.
I a l'altre te diran on està l'aigua que havia de fer? És que rebran galtades de les dues bandes. Tot perquè tenim una visió molt local, cadascú mira grena cap a casa seva, i no mirar més global del que són les illes. I és que això, tenim una visió molt, molt local, molt reduccionista, i en una època en què les xarxes socials mos donen una immediatesa...
De minut a minut, de més.
Sí, totalment. És que és això.
I com mos agrada fer vídeo quan té un calabruix d'enviaró, no?
Bé, però gràcies a Déu que passa això, perquè estem informats gràcies a gent com en Albert Adé i a molts d'altres perfils que jo veig per Twitter i per Instagram, que estem que està passant qualque cosa, ja ho vas veient.
Tots els reporters en potència ara, gràcies a les xarxes.
Ara va valent, això.
A veure, jo crec que és bo el tema d'estar comunicats i posar alertes i cap a la gestió de la prevenció de riscos i tot això, no? Altre tema és els comentaris que he hagut de veure per xarxes aquests dies. Ara no vull canviar molt el tema, referent a el que ha passat. Referent a el que ha passat als Estats Units.
Ah.
La vomitera que tinc d'obrir xarxes i veure segons quin comentari.
És horrible.
Jo perquè faig el seguiment meteorològic, m'agrada informar, tot això. Però si no fos per això, jo hagués tancat les xarxes.
Jo també. Jo, a més, hem vist aquests dos casos, i ara sortim un poc de tema meteorologia, però aquests dos casos d'aquest assassinat, d'aquesta lota ucraïnesa per part d'una persona de color, que jo m'he posat malalt, jo tota la vida... Sí. Tota la vida he defensat col·lectius i he intentat ser un poc activista i he vist un renaixement de racisme horrorós. Vull dir, sí. m'ha fet por. També te diré que crec que està un poc descontrolat el personal per davant dels Estats Units. Vull dir, que una jutgessa deixàs després de 14 vegades s'ha detingut lliure o un assassí, me va aparèixer també tremendo, i llavors hem viscut aquest altre assassinat tremendo d'aquest jove republicà que feia de qualsevol manera campanya o estava fent com un debat a una universitat, i veure que llavors la reacció... O sigui, en poques paraules, i me sap greu entrar un poc en aquest tema, però ja que som a la ràdio pública ho podem discutir. que tot se polititzi tan fàcilment,
sí,
i que morts s'empleïn per polititzar-se tan fàcilment...
La radicalització de la societat.
Exacte. Molt ben dit, Juanmi. La radicalització de la societat reflectida en el mitjà de comunicació, en aquestes xarxes socials. Són mitjà de comunicació, també.
Jo he arribat a veure que, és que inclús la meteorologia molt l'han polititzada moltes vegades. Ara te contaré una anècdota.
En el tema dels colors dels mapes.
Sí, a part d'això. Jo, fa l'any passat, va haver una torrentada a Sóller, va haver una inundació molt forta, i jo, com que tenc familiars que estan, sí, a l'Ajuntament de Sóller, de regidors, sí, val? I jo aquest dia els estava ajudant. Edo, va haver certs sectors que me varen acusar jo d'inflar les xifres de pluja.
Sí,
sí, sí, sí, d'inflar les xifres de pluja per tal de restar-li culpa a l'Ajuntament. Jo, hi ha gent que me va insinuar, tu que estàs inflant les xifres de pluja perquè paresqui que ha plogut més i no donar la culpa a l'Ajuntament. Això m'ho han arribat a dir.
Jo, en sèrio,
m'he arribat a... I el bo que he rebut galtades a dreta i esquerra. Això no va per partits, Això va per... Saps què passa?
Quan el que tu tens, sí, és passió per la meteorologia. Sí. Vull dir, fas una cosa que plou molt mal, però ho has contat i, a més, ho has fet des de la teva passió.
Sí, efectivament. No? I això, mem, tots els que estem a un mitjà públic, està clar que estem exposats, no? A rebre.
Sí, i privat també, però, sí, bueno, públic en especial.
Però així tot. I ja ni te cons, i el pronòstic morfalla com el que m'ha estat dient. Tu has de saber explicar molt bé què és el que ha passat i per què no m'ho ha pegat a damunt. Però jo sempre m'estim més pecar de prudent, de dir, mira, hem avisat d'una cosa que podia ser grossa i al final no l'ha feta, que no que passi tot el contrari, que mos agafi tot desprevinguts, hi hagi desgràcies i morts com a València.
Això és el fet que jo defens cada vegada que la gent critica quan l'AMET posa vermells i taronges, sí, que la gent, per les xarxes, moltes vegades diu, ai, però... perquè són tan exagerats i posen taronges i vermells i llavors no posa res. Escolta, van bé, van estar prevengut, que llavors es passa un desastre de veres. I dius, i on era la taronja i la vermella? Saps, sí, el que vull dir? Que és veritat que troc que d'atzat de... què vau fer? D'atzat de les darreres pluges fortes d'aquest darrer de bany, s'ha espavilat molt en el tema d'alertes i se cura en salut moltes vegades. Se cura en salut, s'ha emet moltes vegades. Vull dir, moltes vegades jo i tot he arribat a pensar aquest taronja no era necessari. Mm-hmm. Però i si el que tu dius és ningú se mou i ja te molles a barrombar d'aigua?
Així és. Mem, jo no faig feina per ells, però jo és que faria el mateix.
Exacte.
És que has de sentir com ho? Aquí, és que ja per damunt dels títols que tinguis, de la teva especialitat, és que són coses de sentit comú, no? I quan hi ha un risc tan elevat, i més en una època de sany, que per estadística mos ha duit moltes històries de desastres, és que ara estem en una època crítica. Per tant, s'ha de pura... donar aquest marge de confiança a les institucions.
Ara, vinga, 9:26. Antes d'anar a la previsió meteorològica per aquesta setmana, que me penys que l'estiu de Sant Miquel se mos allargarà, segons inputs que ja he rebut quan deien de les xarxes socials, tens qualque anèdota més que va de contar?
No, dir-te que, bé, sí, ara acaba de fer 29 anys que varen entrar 3 fiblons pel sud de Mallorca un 12 de setembre de l'any 96. Va ser una diada totalment passada per aigua i per tempestes. Ara ha estat el 29 aniversari. És a dir, perquè vegis que aquesta època de l'any té moltes efemèrides, que ha hagut molts desastres moltes vegades.
I que seguirem contant aquí a la, sí, gran vida de IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Senyor Darder, previsió meteorològiques des d'aquest dissabte fins dissabte. Qui ve que tot l'anem tenint entre nosaltres?
Un avorriment total.
Ai.
Torna a l'estiuet, m'atreves que dic aquest cap de setmana i també el següent.
Aquest cap de setmana avui ja.
Avui, sí.
Avui, demà, diumenge...
Però els vespres són frescos i això ho hem de dir en esquí avui vespre fan la pujada i ho capeu de la part forana,
okay,
que és avui vespre,
okay.
Els vespres ja han refrescat, ja se nota perquè
tenim menys hores de sol,
sí, és que és això, saps? L'aire fred d'anteriors dies s'ha depositat, els vespres se nota, tot i que ara de dia les temperatures tornaran a pujar i passaran dels 32-33 graus com a màxim.
Massa calor.
Tindrem
no, vaig sentir a dir que la setmana que hi hauria dies que podríem arribar una altra vegada en 35?
Bé, no està molt clar, però 32-33 sí.
Vaja, massa calor. I humitat i baixa?
També.
Xaloc.
Sí. Una miqueta, sí. Hem d'estar pendents ara de si a partir del dia 22, coincidint amb l'entrada de la tardor astronòmica, a partir d'aquí, a mapes que diuen que podrien començar a venir canvis. Ja veurem què passa.
I de demà no plourà cap indret de
Balears. No hem de passar pena amb això.
Antes de dir-te adiós, a grosso modo, tu creus que tindrà un principi de tardor cap a si ven tardor, o serà un tardor-estiu?
De moment, és la segona opció, però vaja, que és difícil de saber, això a llarg termini mai se sap.
Alberto, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
I sobretot que hagués vengut a l'estudi, tot un plaer, tot un gust.
És un plaer estar amb vosaltres, gràcies.
Senyores i senyors, 9:29 minuts, anem a publicitat i tornem tot d'una ja amb Té la paraula.
Amb David Arraez. Té la paraula.
Que la setmana passada mos xerrava de muletilles.
Sí.
I aquesta setmana mos xerrarà de WhatsApp.
Y como este verano se ha alargado sin dejar ni una nota, entre septiembre y octubre seguro que no cae ni una gota. Y ha pasado el día volando sin verle el plumero, y entre el martes y el otoño seguro que llega el aguacero. Y como la primavera ha llegado otra vez en diciembre, entre ayer y febrero seguro que serán menos 20. Las horas se ocupan pensando que los siglos se pasan lloviendo. 20 años por metro cuadrado.
IB3 Radio es diversidad. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el melón piel de sapo entero a 60 céntimos kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el jamón curado Eroski al corte a 16,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Sampas, Marta.
Perdó, home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho diguis.
Sí, però ja està, fins aquí
pot llegir.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí, Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Vinga, vinga, les 9:31 minuts és l'espai on cada setmana explorem idees inspiradores i sorprenents a partir de les xerrades TED, com parlar amb confiança perquè ens escoltin, com practicar l'escolta activa, com assegurar-nos que ens estiguin, que ens entenguin quan parlen, un viatge setmanal per les idees que val la pena compartir.
Sí, i si en el primer programa de la setmana passada amb en David Arraez varen parlar de les falques, les anomenades muletilles en castellà, avui la idea és aprofitar que tots, absolutament tothom, o quasi, bé, jo absolutament tothom no ho sé, però el WhatsApp és una cosa que està a l'ordre del dia, i avui volem explicar com s'ha d'utilitzar aquesta eina que ja fa molt de temps que la tenim. Per cert, jo tinc una teoria, Miquel Àngel, abans de donar pas a en David Arraez, i és que quan qualcú té l'estat de WhatsApp, l'estat posa I'm using WhatsApp, és que no l'emplea. Vull dir, tothom té una frase de vacances, en el trabajo...
No, però és que... jo crec que és al revés. Crec que és la mínima gent, jo me passo per mirar, si vols, que la mínima gent que té un missatget, que mos han dedicat, han perdut el temps de parar un missatget, i la màxima gent que posa, que no m'ha parat aquest missatge, i té per defecte el del WhatsApp.
Jo crec que el que el té no l'utilitza, no l'emplea massa.
No, sí.
Bueno, i no són aquests dubtes que volen saber amb en David. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, estoy estupendamente. Bueno, imaginaos que son, por ejemplo, las 11:40 de la noche.
Ajá.
El móvil vibra. Y entras en el grupo de padres del cole.
No.
Y hay un audio de 5 minutos. 5 minutos que empieza...
Un podcast.
Con un... Bueno, os cuento rápido. Os cuento rápido y dura 5 minutos, que eso no es un audio, es que es un podcast, es un audiolibro. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre comunicación en WhatsApp. Porque seamos sinceros, a ver... ¿Quién no ha recibido alguna vez un audio de 2 minutos explicando algo que podría resolverse simplemente con un sí o un no?
Yo le envié a Miquel Àngel.
Sobre todo.
Sí.
Sobre
sí.
todo.
O esos audios de 12 minutos.
No, que no.
Que entre muletilla y muletilla te están contando toda la vida, la de los primos, incluso la receta del gazpacho, ¿no? Pues bueno, hoy lo que quiero es, en primer lugar, que nos riamos un poquito de todas estas cosas que hacemos todos. Porque lo hacemos todos, que hacemos mal en WhatsApp. Y ya de paso, vamos a ver si aprendemos a comunicar un poquito mejor en ese mundo de mensajitos que, como bien has dicho, Juan Milla, es parte de nuestra vida diaria.
Ya entra tú.
Claro, a ver, vamos a ver esta notificación que nos llega. Un audio. 7:45.
No. Que m'estàs faltando. No. Que desastre.
Això és una forma de violència.
Sí, exacte, això ja és violència. Sí.
El típico audio de WhatsApp que te cuenta la vida, al final no termina porque no te ha dicho, y como bien ha dicho Juanmi ahora hace un momento a micrófono cerrado...
Luego hay un plus, que es el mensaje de 3 segundos. Veis, si no te va bien, llama telefones.
Exacto.
Por ejemplo.
Además, suelen empezar algo así, ¿no? Bueno, nada... Te quería contar que ayer fui por el coche, ¿sabes? Y luego me encontré a la vecina. Bueno, lo importante, bueno, que...
Y se pone a hablar con el del bar. Un momento, sí, que voy a pedir un café.
Y sigue. Pues que sí, que quedamos mañana a las 7. Y a lo mejor tú solo le has preguntado, ¿quedamos mañana a las 7? Sí o no. ¿No?
Sí.
Es muy complicado. Yo creo que sería más fácil escuchar, por ejemplo, pues todo el programa al día, que mira que es largo, pero es que hay podcasts todavía más largos.
Más.
Así que...
O la gran vida también.
O la gran vida. Seamos claros, truco, pensar lo que queremos decir antes de grabar el audio.
Important. Escoltau bé això, perquè en David Arraez el tenim entre nosaltres cada dissabte, perquè ens compta que trucos per evitar emprenyades, embossar... Escoltau, perquè a més és un professional d'això i aprendem cota coseta a tenir en compte a l'hora d'enviar un WhatsApp, per exemple, o un Telegram.
Lo que hay que hacer, si vamos a enviar un audio, que por cierto, muy importante... No siempre nuestro interlocutor puede escuchar un audio.
Exacto, que no es necesario que los chulitos se pongan en azul en el minuto cero.
No mos envieu un audio en Miquel Àngel Ariza, en David Arraez i jo en aquests moments, perquè no el podem escoltar.
Fins a les 11.
Fins a les 11.
Por ejemplo,
a les 11 ja haurà prescrit.
Pues yo soy partidario de que antes de enviar ese audio, nos paramos un segundito. ¿Qué nos han preguntado? ¿Quedamos mañana a las 7? Respuesta. Sí, quedamos mañana a las 7. Punto.
¿Y un emoticono para no parecer bordes?
No, això és el que t'anava a dir. Jo crec que un emoticono és massa poig. Ni tanto ni tampoco. Un emoticono jo me lo cogería guiño. Un poco mal.
Sí, quedamos, guiño.
Jo me lo cogería mal.
Amb un emoticono?
Sí, perquè pensaria, si m'hagués pogut contestar cosa i cosa.
Oc, punto. Oh, també. És que passant d'un extrem a l'altre.
Nos llega otro. Es un emoticono.
¿Ves?
Es que, claro. Y es que están los fanáticos de los emoticonos, esos que solo responden con caritas.
Juanmi más presente. Juanmi más presente.
No, yo tengo una mica fea. I a vegades deia, per què me poses una pruna i 4 gotes d'aigua i per què me poses una careta son, saps, amb una cara d'empagaït?
Cuando mi hija se sacó el carnet de conducir, me envió un WhatsApp, he aprobado, y yo le respondí con muchas caras de estas que se tronchan de risa, que están giradas, ¿no? Y claro, cuando me vio luego, me dijo...
¿De qué te reías?
No he entendido nada, pensaba que te reías de mí.
Exacto, yo es lo que he pensado ahora, lo he visualizado.
Sí, pues me hizo gracia porque llevaba mucho tiempo intentándolo y cuando por fin, pues yo me reía de alegría.
Pero ella va a entender, no sabes conducir, te has sacado el carnet, a ver cómo lo hacemos ahora.
Claro. Por eso tenemos que intentar evitar los emoticonos como respuestas únicas.
Muy bien, menos mal.
Porque además nos encontramos con aquellos que no saben qué significan los emoticonos.
No, no solo eso, que si no creo, si no corrígeme, David, que el espacio, tiempo y estado de ánimo de la persona que recibe no siempre es el espacio, tiempo y el estado de ánimo que tú tienes.
Correcto.
Por tanto, tú interpretas lo que tu cabecita en ese momento está sintiendo. Yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de tu hija y la entiendo. O sea, aparte de qué puta se está riendo mi padre.
Exacto.
Y acabo de decir una palabra que no sé si podía decir.
No,
hasta ahora,
no,
pero
no.
Bueno, pero no, ya no. Está. ¿Qué puñetas quiere decir por qué se ríe mi padre? Y tú, sin embargo, en tu espacio, tiempo y ánimo, estabas re feliz de que tu hija hubiera aprobado el carnet de coche.
Por supuesto, dejaba de hacer de chofer. Imagínate. Claro.
Imagínate.
Otro. Oh, este WhatsApp, el doble check azul.
Yo de un día estoy con Boat. Visto, no visto, recibido, llegado.
Yo tengo un toc con esto.
Sí, ¿eh?
¿Quién es? No me fío de las personas que han restringido el que se ponga azul el mensaje. Tengo un toc muy claro porque pregunto, ¿qué tiene que esconder esta persona de por qué ha quitado el que se pueda ver el chulito azul?
Yo tengo pantalla antiespía y dirás, ¿te me agarres? No, però que ell és molt...
Pues sí, també m'ho demanaria.
Ell que mira el mòbil, me fa ràbia.
I jo hi tens que mirar.
Tots tenim alguna cosa.
Per això no entenc perquè has d'expressament donar-li sorda en el WhatsApp de que no vols que els altres vegin quan l'ha llegit. Pues, però bueno, és un toc meu que tinc, eh?
És cierto. Lo que ocurre es que de esta forma tu no sabes si yo lo he leído o no.
Exacte.
Y por lo tanto, si mi respuesta se demora, pues tú tampoco te vas a cabrear porque como no sabes si lo he leído o no lo he leído. Truco cuando enviamos un WhatsApp a alguien, tenga activado el doble check azul, que a veces ocurre, que lo tienes activado, pero se te olvida responder en ese momento y luego se te va de la cabeza.
Claro.
Y dejas a la gente esperando y se cabrean. ¡Bah! Me ha leído y me ha dejado...
En visto,
¿eh? Que esto es muy generación Z, me ha dejado en visto.
Que se me fa molta ràbia, yo contestaré quan trobi.
Claro. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esa ansiedad provocada por no nos responden?
Sí.
Cuando ha pasado un tiempo prudencial, volvemos a enviarle un mensaje a la persona hablando de otra cosa, con otro tema. Oye, por cierto, ta-ta-ta-ta-ta. Porque así lo que hacemos es que la persona que lo recibe se acuerda de que está pendiente de respondernos lo que le hemos pedido anteriormente.
¡Qué buen truco! ¡Me ha agradat, això!
Bueno, un poco de psicología siempre va a haber.
Exacto. Puede ser que no quiera contestarnos en ese momento, puede ser que se le haya olvidado contestarnos en ese momento porque no podía, pero con ese recordatorio, con otro tema, no parecemos pesados.
Exacto.
Y se acuerda de que nos tiene que responder.
Te fas inversa.
Por cierto, me habías dejado pendiente de que te contestara aquello y te contesto ahora y te responde las dos cosas a la vez.
Por ejemplo.
Pero también puede pasar que aquesta persona no te respon a esa pregunta que tú li vas fer fa dos días, pero a mes ell te'n sap un altre tema i te diu, mi abuela muerto, que tu dius, ara li enviaré una flamenca de emoticono, ja que no me la contestes l'altre dia. Així de...
Mejor no.
Clar, no ho fosseu. Sí. Però clar, en aquest cas, com ho feim? És a dir, l'altra persona no només no te contesta, sinó que te demana una altra cosa, tu.
Ja és un poc enrevessat.
No ho és. No ho és.
Ris, això.
No ho és. Això vol dir, no m'interessa aquest tema, o no he tornat a pensar...
No, això és tu que ho dedueixes, això vol dir.
El 90% de vegades que no te contesten un missatge...
Jo, el meu que ha... Jo és que no me'n record, punto. No li sé que et cinc cames en el moix.
Tu sí que te'n recordes.
No.
En este caso, lo que tienes que hacer es, primero, responder su pregunta.
Exacte.
Vale, d'acord.
Y segundo, añadir...
Recordarle.
Por cierto.
Te acordarás...
Te pregunté esto o te pedí esto. ¿Cómo lo tienes? ¿Qué quieres hacer? Pero que sea una pregunta a la que tú tienes que cerrar con una pregunta abierta. Que la respuesta no sea sí o no, sino que obliga a escribir. Otro.
Mira que l'indí posa el telèfon en silenci, ni cas.
Avui tenia permís per tenir-lo en marxa.
Espera, que os lo voy a leer. ¿Qué tal con una Q, TOI, CN, los de la uni, XQ, luego VMS, CN, VSS.
Álvaro.
Las abreviaciones.
Que parece que estás leyendo un jeroglífico antiguo Egipto. A ver, no pasa nada por escribir una palabra entera, que las vocales no están en peligro de extinción, ¿eh? Que esto es muy generación Z, y los que ya no somos generación Z, que somos generación paleolítica, pues igual nos choca.
Jo som fiel i t'hem prohibit que se'n mengi paraules, no ho fa, i cada vegada escriu millor per això.
Exacto.
Jo he pres a desxifrar i tinc que confessar que escric un poc abreviat.
Ah, sí?
Sí, sí. Bueno. Escribo un poco, pero un poco, no som un animal. Un poco.
¿Y qué te
el,
digo?
El por qué hago un XQ...
Bueno, un XQ ¿sabes? Lo aceptamos porque ya lo usábamos nosotros en la universidad cuando tomábamos apuntes.
Ni ha quedado excusa, digo, es que tengo los dedos muy gordos, que una rabiada me falla.
El grupo.
Hoy tienes un WhatsApp bastante animado.
Sí, sí. Bueno, mi tía mandándome 27 fotos del mismo plato de paella.
Ay, sí.
El grupo de familia, sí. No me empale.
Sí. Como si no les menjar paella.
Esta semana
mai.
Te voy a contar un caso real. Día del el grupo de familia donde está la mamá de nuestro sobrino, que tiene 4 años. Dilluns, dia d'escola, primer dia del col·legio. 74 fotos de la lota amb motxilla entrant a l'escola. Basta.
Sí,
basta.
Sí.
O sea, una, dues, me pareixen bé, tres, tots a tres, quatre me sobren.
Y lo peor no es eso, lo peor es que si te sales del grupo, en la siguiente reunión de familiar, tos, ¿y por qué te has salido del grupo?
Bueno, no me puedo entender ya porque tendré una crisis.
¿Qué hay que hacer en estos casos? Silenciar el grupo, que sí. Se puede hacer, y decir que esté silenciado siempre. Esto significa que nosotros leeremos los mensajes.
Yo los tengo todos silenciados.
Juan, muy bien.
Yo también los tengo silenciados.
Hay mucha gente que no lo sabe.
No me pita mai.
Mai.
Mai. No me pitará mai.
Tú puedes silenciar algunos grupos, de forma que aunque entren 100 mensajes, no te va a avisar en ningún momento. No. Y cuando tú entras en WhatsApp, dices, ay, en el grupo tal, hay 100 mensajes.
Tal cual.
Y te los saltas todos o te los lees, lo que tú quieras. Y así, pues de esta forma, audios más cortitos, usamos todas las vocales, silenciamos grupitos.
Una cosa que es necessari, David, te llevaré 20 segons de rellotge.
Dale.
Ara que ha començat l'escola i que tots, els papàs i mamàs, estàu a un grup de WhatsApp, tant els papà o la mamà, provau de fer això. Això és per la vostra salut. Un vespre de diumenge...
Ja tenim un professional aquí.
A les 11:30 del vespre, feis una cosa, agafau el mòbil del grup o de chat de pares i deis, ¿habéis comprado la cartulina de plástica que teníais para mañana? ¿De qué color era, por cierto? I tancau el mòbil. L'endemà, a les 9 del matí, tots els papàs hauran entrat en crisi.
En modo lenta.
I dius, ai, perdó, m'he equivocado, ja està.
En modo lenta.
És per la vostra salut mental.
David Arraez, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dissabte més en aquest programa. Aquesta setmana encara m'ha agradat més que la setmana passada perquè és rigorosíssima actualitat.
Sí. Totalment.
I de lo que has parlat és de lo que cotidianamente, ara m'ho surto en català, cotidianamente vivim cada dia i cada minut. Jo, recomanació que faig, de grupos, tots silenciats. N'hi ha d'haver un grup que sigui molt urgent com per tenir-lo en sonido.
I si és urgente, te llaman.
Exacte. Que estamos perdiendo... Jo me fa molta gràcia les companyies telefòniques que te venen els paquetes de minutos ilimitados. Dic, però si ningú se xerra per telèfon.
Sí.
Què minutos ilimitados? Quin temps fa que no xerran per telèfon? Ah, o per exemple, aquesta setmana que he duit truis de comptabilitat, laboral, ara començàvem un programa nou, projecte nou, tal i qual, ja te criden per WhatsApp.
Ajá.
La gente ya te llama por WhatsApp,
sí,
ya no te llaman por línea convencional.
Es
cierto. O sea, está condenada a morir la línea convencional. No hay más. David, muchas gracias.
La semana viene.
No, gracias, 47. ¿Cuándo anuncios tenemos? ¿Cuándo anuncios? Un anuncio y torna, venga.
IB3 Radio es participación.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I ara sí, a Teresa Ramos oferim un espai dedicat a explorar les relacions sentimentals des d'un punt de vista emocional, comunicatiu i quotidià. Ara m'ha sortit. Quotidià. Aquesta secció que no està centrada en la sexualitat, sinó en la convivència, el desacord, les complicitats, les dinàmiques afectives que generen en la vida de parella. Un espai per parlar sense tabús, però amb sensibilitat i respecte. Teresa Ramos, molt bon dia.
Muy buenos bon días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Qué nos tienes preparados para estos próximos 12 minutos?
Pues vamos a hablar de qué es una pareja.
¿De qué es una pareja? Tú y yo.
Sí. No, tú y yo no somos una pareja.
No, pero...
¿Miguel Ángel Ariza y yo?
Dos personas...
Nosotros somos pareja laboral, pero somos pareja.
Es como la Guardia Civil, es decir, es una...
Ha estado rápida ahí, ¿eh?
Suelo ser rápida. Dos personas es un dúo, pero no es una pareja. Eso es lo que tenemos que tener claro, que no estar siempre con una... Ser dos personas no significa que haya una pareja, porque es un dúo, son dos personas independientes, y una pareja sentimental es cuando hay una relación afectiva, amorosa, y se reconoce mutuamente como... compañeros de vida. Entonces yo no sé, no me voy a meter en vuestra vida privada, si vosotros os consideráis compañeros de vida con una relación afectiva y amorosa. Esa sería la diferencia.
La afectiva no. Está, la amorosa no.
La amorosa no, porque no te fai caso.
Exacto.
Entonces, que lo que tenemos que tener claro que es una pareja sentimental. Pues es una relación amorosa que se reconoce como tal cada uno de sus integrantes y se caracteriza por compromiso emocional, afecto y va más allá de la forma concreta en la que se adopte. Y vamos a ver hoy qué diferentes tipos de parejas se pueden dar.
Estilos de pareja.
Estilos de pareja. Bueno, pues vamos a coger el triángulo de Sternberg, que a mí me encanta, que plasmó muy claramente cómo podía ser el amor verdadero o el amor consumado, depende de las traducciones que tengamos. Una pareja, vamos a empezar por la pareja compañera. La pareja compañera es aquella que se caracteriza porque tiene cariño, tiene intimidad.
Ajá.
Y una relación donde solo hay intimidad, donde solo comparten aficiones, eso es una relación basada en el cariño. Entonces tampoco podríamos decir que es un amor consumado, porque faltan otros vértices, porque Sternberg hablaba de un vértice, que se me ha olvidado decirlo, y a raíz de este vértice, pues estableció los diferentes estilos de pareja. Si una persona tiene solo compromiso, es decir, que cuelga un montón de fotos en redes, que queda con esta persona y le ve mucha gente, y ay sí, es mi novio, es mi novia, tal... Pero la realidad es que ni quedan para tener relaciones íntimas, ni quedan para hacer cosas en común. Únicamente es el postureo, ¿vale? Ajá. Entonces esto es un amor vacío. ¿Qué pasa cuando tenemos una relación donde compartimos espacio, donde compartimos aficiones y a la vez la gente sabe que es nuestra pareja, es algo social? El compromiso es algo social, algo que las demás personas saben. Pues este es el amor compañero, es lo que comúnmente pues dicen, es mi compañero de piso, vivimos como primos, ¿no? Porque no hay esa parte de pasión. ¿Qué pasa cuando tienes una relación donde hay cariño, hay intimidad, compartes espacios, o también hay esa parte íntima? Pues ese es el amor romántico. Porque si no hay compromiso, si las demás personas no lo saben, eso es un amor romántico, eso es el amante de toda la vida. Que el amante, recordemos, no tiene por qué ser una tercera persona, sino cuando no, las demás personas no saben, cuando las demás personas no saben que tú estás con esa persona, cuando tú lo ocultas, cuando no lo publicas, que esto de publicar o no en redes a tu pareja daría para
daría
dos programas.
Para dos programas.
Para dos programas, ¿vale? Pues esto, este es el amante, ¿de acuerdo? Y vamos a centrarnos hoy en otro tipo de pareja. ¿Qué pasa cuando sí que tienes relaciones íntimas con esa persona y hay compromiso, pero por circunstancias no puede haber una convivencia? ¿Vale? Pues esto es lo que se llama las parejas LAT o las parejas TIL.
O sea, una pareja que, por ejemplo, ahora voy a poner el ejemplo de tú y yo. Somos pareja, pero yo no puedo vivir en tu casa, ni tú puedes vivir en la mía, ni podemos irnos los dos por cuestiones, por ejemplo, económicas, a alquilar un apartamento. ¿Eso sería una pareja LAT?
Sería más bien una pareja TIL. LAT es la living apart together, vivir juntos estando separados, y la pareja TIL sería together by living apart, que sería juntos pero viviendo por separado. Las TIL suelen ser en etapas jóvenes de la vida, ¿vale? Suelen ser por circunstancias, que sí que quieren estar juntos en un momento determinado. Si por tema de vivienda, por tema de estudios, tema de situaciones puntuales, no podemos estar conviviendo o decidimos que no queremos estar conviviendo, aquí hablaremos de una pareja TIL, que es juntos pero viviendo separados.
Okay.
Pero, ¿qué pasa cuando avanzan las edades? ¿Vale? Pues ya sí que tenemos la pareja LAN. LAT, quiero decir, que son parejas comprometidas estables, pero que no quieren convivir bajo el mismo techo. Suelen mantener hogares separados por elección, por divorcio, por tema económico, por tema de propiedades, ¿vale? Okay. Porque a veces el tema de propiedades, y esto en Baleares lo tenemos muy... Hoy no me casaré, no quiero vivir juntos, tal, porque ya tengo un patrimonio, ya tengo una edad.
¿En serio?
Sí.
¿Eso pasa?
Sí. Lo que pasa es que el problema que hay con esas circunstancias, ¿no? De no me quiero volver a casar porque entonces voy a perder la viudedad y temas de estos. La dificultad que hay en las parejas es que esto se retroalimenta con el boca a boca. Y con además con mensajes. Te casaste, la cagaste, no lo hagas nunca, ya lo has hecho, lo vas a hacer otra vez. Qué vergüenza volverte a casar por segunda vez. No, entonces hay una serie de
estigmas. Todavía estamos en esta sociedad.
Sí.
Mía,
ya hiciste un bodorrio, no puedes hacer otro, ¿no?
¿Pero por qué seguimos a decirlo con fe?
Pues una cosa.
Bueno, porque...
Bueno, pero forma parte de
nuestra cultura.
Sí, yo... No en temes de pareja, pero yo lo faig, por ejemplo.
Dios... Que cadascú faci lo que trobi, és que no ho entenc.
Claro, y sobre todo que no pedimos permiso para dar opiniones. A lo mejor tú ya tienes tu estigma, ¿no? De qué pereza tengo, volverme a casar...
Es que la nostra consciència ja ha xerrat en nosaltres.
Sí, claro, tú ya sabes si estás bien o estás mal, ¿no? Entonces, en estas circunstancias en las que nos parece que tenemos que opinar, vamos a pedir permiso. Oye, ¿quieres que te deo mi consejo? ¿Sabes lo que yo veo? Porque el otro igual te dirá, o la otra te dirá, no. yo ya llevo mi
historia,
espada de Damocles, yo ya no quiero escuchar nada más, sé lo que me vas a decir o no estoy preparada para escucharla.
O sorpresa, te dice, sí, bueno, ¿qué piensas tú de esto? ¿Sabes?
Sí.
Y te dice que quiere escuchar tu consejo.
Sí, pero solo en ese momento. Las personas, normalmente cuando comentamos esto, oye, me quiero ir a vivir juntos, no nos queremos ir a vivir juntos, si te pide tu consejo te lo dirá abiertamente.
Pero okay.
Vamos a esperar a que... Y solo queremos a veces quedar para hablar, para que eso ya es una forma terapéutica, ¿no? De hablar, de contar cómo estamos, y eso ya nos libera. Por eso el espacio de terapia pues nos va muy bien para eso, ¿no? Porque a veces no es la respuesta que te tiene que dar exactamente el terapeuta, sino tú escucharte y verte reflejado en voz alta con lo que te estás diciendo. Por eso siempre es mucho mejor hablarse uno en voz alta en casa que no pensar. Tú háblate en casa, háblate tú solo.
Que nadie te verá como un loco, tranquilo.
Exactamente. Y cuando tengamos dudas con el tema económico o de patrimonio, por decirlo de una manera, vamos a intentar pedir asesoramiento fiscal o un abogado que nos diga exactamente en qué condiciones estamos, cuál es la forma
Pero
legal de hacerlo.
Pero esto me sorprende de que lo resaltemos hoy en el programa. Me sorprende de que esté pasando estas cosas porque más o menos yo creía tener entendido ya que se daba por sentado de que a cierta edad no conviene casarse por papel, con papeles me refiero. por lo que tú has dicho antes, por tema de bienes inmuebles, para no tener que ir a hacer papeles y separación de bienes, para no tener que hacer capitulaciones, para no tener que perder la pensión de viudedad de tu anterior matrimonio. Y ahora me sorprende que tú me vengas y me digas que esto todavía hoy en día se habla, se discute, se hace, se deshace, se causa incluso problema o no se causa problema. O sea, yo lo veía ya tan de por mano, tan de llevar por casa, de no, yo no me caso porque yo lo meu el meu y lo tengo esteu, ¿sabes lo que te voy a decir?
La idea no era hablar de ese tipo de situaciones que estamos hablando, y hablar de las relaciones LAT, de convivir o no convivir, pero aunque nos pueda sorprender, no hablamos tanto, y además quiero hablar un día de esto aquí en el programa, perfecto, no hablamos tanto de dinero perfecto en la pareja como debiéramos hacerlo, ni de las herencias ni del patrimonio. Entonces es un tabú que suele haber, ¿no? De hecho, yo le llamo la infidelidad económica, porque hay miembros de la pareja que no dicen exactamente el patrimonio que tienen o no dicen los réditos que tienen de alquileres, y esto se lo ocultan a la pareja o se lo esconden.
O también otra situación que he vivido ya con una amiga mía, que me parece terrible, que su marido es potentado, tiene dinero, con una amiga y he oído de otras parejas, y hace saber una posición dominante en la pareja por tener más capital o por recibir más capital mensual que la otra pareja, y me parece horrible.
Sí, la verdad que las igualdades o cómo manejamos el tema del dinero es importantísimo en la pareja. De hecho, yo lo comento muchas veces, que hace un par de años, cuando yo empecé a hacer terapia de pareja, estudiar la terapia de pareja, no se trabajaba el tema del dinero, y es algo que yo trabajo ya desde la primera consulta.
¿Qué dices?
Porque ya te va diciendo, te va dando información de cómo está, si se saben manejar en las cuentas, si no, si se lo hablan, si no se lo hablen, y ahí ya empieza a haber rencillas. De todas maneras, para concluir lo que me habías dicho, siempre importante, antes de pensar, no hago esto, no hago testamento, no hago porque me han dicho, el me han dicho aquí es muy peligroso. Entonces siempre vamos a asesorarnos bien, vamos a hablarlo, porque el tema de hacer un rito, un casamiento, es importante. Y se puede hacer ese rito, se viva o no se viva en pareja.
Un besito muy grande, Teresa, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego. I a vosaltres, senyores i senyors, vos deixem en els serveis informatius en el boleto de les 10 en punt des de matí. Llavors continuem a Eivissa, aquí, a la Gran Vida d'IV3 Ràdio.